Bona tarda. Ara són les 2 de migdia.
Hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges. Hem vingut aquí per tornar a recomençar. Hem vingut aquí per unir tot el moviment independentista.
Són paraules del primer discurs que ha fet la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, des de Catalunya. Després de 6 anys vivint a Suïssa per evitar la detenció en la causa que tenia oberta per terrorisme i que la relacionava amb el tsunami democràtic. Avui ha tornat a casa, juntament amb els altres investigats, el diputat d'Esquerra, també, Rubén Magensberg, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra, l'empresari Josep Campmajor i també Jesús Rodríguez. Marta Rovira ha estat més de 6 anys fora de Catalunya. Era un 23 de març de l'any 2018 quan va marxar. També era un divendres, just l'endemà de la investidura fallida de Jordi Turull. Era el dia en què estava citada per declarar davant el Suprem i no s'hi va presentar. Va marxar a Suïssa, on s'hi ha estat fins avui. Minuts després de les 7 del matí s'han trobat amb alguns representants de l'independentisme polític i social a Salses, el monument Porta dels Països dels Catalans. Després a les 9 ha creuat la frontera catalana per una rebuda multitudinària que s'ha fet a Cantallops, municipi de l'Alt Empordà, a tocar de la frontera, que és el poble del diputat Rubén Magensberg. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
És en aquest punt on s'ha viscut una de les imatges més rellevants d'aquest retorn.
Sí, es tracta del moment en què s'han abraçat Marta Rovira i l'expresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, per primera vegada a Catalunya, després de molts anys i en un context de molta convulsió dins del seu partit. A banda de la situació interna a Esquerra Republicana, el retorn de Rovira coincideix amb les negociacions per la investidura que a partir d'ara podrà coordinar presencialment. En els diversos parlaments tots els retornats s'han conjurat per celebrar la victòria, però han recordat que encara hi ha més represaliats.
Però tampoc puc deixar de dir que ens hem despedit fa un moment a Lluís Puig a la frontera, que encara no ha pogut creuar.
Aquesta lluita seguirà i ha estat una gran victòria, una victòria de país.
Que estrany tornar, aparentment tornar d'un exili i anar a un territori ocupat.
Declaracions de Rubén Magensberg, Josep Campmajor i Oleguer Serra des de Cantallops, a l'Empordà.
Ara la rebuda del retornat té lloc a Barcelona. Des de la una del migdia que hi ha en marxa un acte davant la seu d'Òmnium Cultural al carrer Diputació.
Desenes de persones han vingut fins al centre de la capital catalana per donar suport als implicats en el cas Tsunami. Ho han fet amb cartells de protestar no és delicte i celebrant també el seu retorn a Catalunya. Un acte que ha comptat amb el discurs dels activistes encausats i se'ls ha vist visiblement emocionats i molt contents de poder a tornar a casa.
I anirem d'aquí una estona en directe. Les reaccions d'aquest retorn arriben des de tots els sectors polítics, també des de la Moncloa, on el govern espanyol treu pit per la feina que ha fet per aconseguir aquest retorn.
La normalización en Cataluña es imparable y hoy tenemos otra prueba de ello.
Mentrestant, a la resta de l'Estat s'esmicoren els pactes de govern entre Partit Popular i Vox. La decisió de la cúpula del partit ultra de trencar amb els populars després que Feijó acceptés el repartiment de menors migrants no acompanyats obliga els presidents autonòmics del Partit Popular a reformular els seus executius.
A València, el president Carlos Mazón ja ha destituït, ho ha fet de matinada, els tres consellers de Vox i d'altres que ja han dimitit. És el cas dels consellers a Múrcia i també a l'Aragó. En canvi, el conseller Extremadura desobeeix Vox i es dona de baixa del partit per continuar el govern autonòmic, mentre que en el cas de Castella i Lleó marxen dos consellers i es queda al govern només un membre de Vox.
Doncs ara fa uns minuts el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut desde la seu del partido a Madrid para valorar qué trancamiento de pactas.
Nuestro partido tiene palabra, tiene principios, tiene experiencia de gobierno y tiene madurez política. Y por supuesto el Partido Popular tiene la madurez y la fortaleza necesaria para no actuar jamás bajo ningún chantaje.
Tot això passa en un divendres on també us explicarem l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca per construir 1.900 pisos de lloguer assequible. Els habitatges es faran en 15 solars que el Consorci ha cedit a la ciutat.
Els terrenys estan repartits entre les casernes de Sant Andreu i el barri de la Marina del Plat Vermell. Eren terrenys privats del Consorci que, com explica el delegat Pere Navarro, han cedit per cobrir la falta d'habitatge a la capital catalana.
No estem parlant d'una renúncia de construir habitatge lliure, sinó que estem parlant del compromís del Consorci de la Zona Franca amb el conjunt de la societat, en aquest cas la societat de Barcelona. Per tant, més que una renúncia, estem parlant d'una oportunitat.
Els pisos es començaran a construir entre el 2026 i el 2027, un acord que també preveu que l'Ajuntament es quedi dos edificis del Consorci ubicats al 22 arroba.
I avui en els esports, el ciclista eslové Primo Roglic s'ha retirat del Tour de França després de la caiguda patida en l'etapa d'ahir.
L'eslové era un dels favorits en aquest Tour de França i actualment era sisè a la general. A 4 minuts, 42 segons del líder Pogacar ahir va perdre dos llocs després d'una forta caiguda al final de la dotzena etapa.
I en tenis, d'aquí a menys de mitja hora comença la primera semifinal semifinal del torneig de Wimbledon.
La juguen Carlos Alcaraz i el rus Daniil Medvedev, número 5 del món. Es tracta de la reedició de la semifinal de l'any passat i el tenista murcià espera repetir resultat, ja que aleshores va imposar-se en 3 sets al tenista rus. L'altra semifinal la disputen el número 2, Novak Djokovic, i el número 25, Lorenzo Musetti. Estiu, mania curta, amb ulleres de sol, i som només tu i jo. Conduït per secundàries, finestres abaixades, i som només tu i jo.
I així són, ens hem guanyat l'estiu. És la nova cançó que ha publicat avui Pau Vallvé. És el primer avançament del seu proper disc, que sortirà justament passat l'estiu. Avui també acabarem programa escoltant la nova música que han publicat els Estris Comas. És el més destacat d'aquest matí de divendres. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures han afluixat avui una mica arreu de Catalunya, baixen sobretot a la meitat nord. Al centre es mantenen més o menys estables a les comarques del sud, on continuarà lluint el sol. Per tant, descens de les temperatures, però molta humitat, i per tant, tot i que no apreti tant la calor, la veritat és que la sensació de xafogor continua sent ben marcada, especialment a la costa i també al perlitoral. Atenció aquesta tarda, perquè hi ha risc de ruixats localment intensos a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i també comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Localment també amb tempesta i amb calamars. Serien fenòmens puntuals, però localment intensos. La tramuntana entra al nord de la Costa Brava i també a l'última hora del dia entrarà una mica de mestral al sud del país. I això farà que demà les temperatures siguin més baixes a tot Catalunya. Tindrem un ambient demà, sobretot al matí, més ennuvolat a la costa, però cada vegada més clarianes, i a la tarda crescuda de núvols al Pirineu, Prepirineu i també comarques del sud i del perlitoral, però amb unes temperatures més agradables que les d'avui. De cara a diumenge es torna a imposar el sol i les temperatures altra vegada cap amunt, i més calor que farà la setmana que ve.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, ha tornat avui a Catalunya després de més de 6 anys a Suïssa per esquivar la justícia en el cas del tsunami democràtic. Aquesta setmana, ho recordaran, ha quedat arxivat definitivament. No ha vingut sola, ho ha fet juntament amb el diputat Rubén Wagensberg, també d'Esquerra, i els altres investigats per aquest cas, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra i Josep Campmajor. Aquests últims només han estat fora 6 mesos.
Passaven 25 minuts de les 8 d'aquest matí quan els 5 creuaven la frontera al poble de Cantallops, a l'Alt Empordà. Ha estat la primera parada que han fet a Catalunya. Allà els esperava una comitiva de partits i també entitats del moviment independentista. Des de l'acte de rebuda que s'ha fet en aquesta localitat, Marta Rovira ha destacat que cal celebrar la victòria absoluta d'avui, perquè l'independentisme ja porta massa dies que no celebra res i que tornen també per continuar el projecte que van començar a fa una dècada.
Hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges. Hem vingut aquí per tornar a recomençar. Hem vingut aquí per unir tot el moviment independentista, perquè només plegades ho farem possible. Quin dia ens vam oblidar que juntes som més fortes? Quin dia se'ns va acudir debatre d'aquesta manera que ho estem fent? Això ho hem vingut a acabar.
En un to positiu, la secretària general d'Esquerra ha argumentat que tornen més convençuts que mai de la victòria del moviment independentista.
Doncs una de les imatges més significatives que ens deixa aquesta arribada a Cantallops ha estat l'abraçada que s'han fet Marta Rovira i Oriol Junqueras, fins fa poques setmanes president d'Esquerra Republicana.
Sí, una llarga abraçada emotiva i també molt efusiva que guanya significat aquests dies, perquè arriba en un moment de crisi interna a Esquerra Republicana en què els dos dirigents representen bàndols oposats. De fet, ho explicàvem l'altre dia, des de l'any 2018 les decisions del partit es decidien en reunions paral·leles a l'executiva, liderades en aquest cas per Marta Rovira i sense Oriol Junqueras.
Doncs després d'aquest acte a Cantallops, Rovira s'ha desplaçat fins a Vic, la seva ciutat natal, per trobar-se amb els seus pares, també la resta de familiars. Els altres retornats han arribat fins a Barcelona, on l'entitat Òmnium Cultural els tenia preparada una rebuda. Un acte de benvinguda que ha acabat fa pocs minuts. Anem-hi en directe. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Centenars de persones han vingut fins al centre de Barcelona per donar suport als implicats en el cas Tsunami Democràtic, amb cartells de protestar no és delicte i celebrant el seu retorn a Catalunya. L'acte ha estat una mostra d'unió de l'independentisme i ha comptat amb el discurs dels activistes encausats i se'ls ha vist visiblement emocionats i contents de poder tornar a casa. Marta Molina, que estava a Catalunya amb el risc de ser detinguda, i el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, celebren l'arxivament de la causa i diuen que seguiran treballant per la independència.
I quan al cap de 5 hores em va tornar a trucar per dir-me, Marta, s'ha arxivat la causa, des d'aleshores que visc en un autèntic núvol. No m'ho puc creure, no m'ho puc creure.
Hem pogut descobrir el que és marxar de casa teva de manera forçada. La major part de nosaltres crec que vam marxar de matinada, sense poder agafar res. Hem arribat a un país que ens han acollit, que ens han obert les portes. Ens n'hem adonat encara més, evidentment, de la importància que significa incloure a la gent.
Per la seva banda, el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha recordat que protestar no és delicte i diu que seguiran amb el cap ben alt.
Posar en valor la determinació, posar en valor el compromís d'aquesta gent que està avui a sobre la tarima i dels altres que no hi són. A l'hora d'encarar-se amb la podridura de l'Audiència Nacional, plantant-li cara, no acotant el cap, no claudicant en res, i avui, ho podem dir, guanyant-los.
Un acte on han vingut centenars de persones, però que ha estat descafeinat en comparació a les protestes multitudinàries del 2017.
Gràcies, Judi. També al president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha celebrat el retorn dels 5 independentistes i ha anunciat que aviat el rebrà al Palau de la Generalitat.
Avui és un dia de celebració, es restaura la justícia per, doncs, tota una sèrie de persones concretes que apreciem molt, però també, doncs, es restaura parcialment a l'espera que pugui ser restaurada completament amb l'aplicació de la llei d'amnistia. Per tant, doncs, a Marta Rovira, a Oleguer Serra, a Rubén Wagensberg, a Jesús Rodríguez i a Josep Campmajor els vull donar la benvinguda a Catalunya.
I Carles Puigdemont, ara mateix un dels únics tres líders independentistes que continuen a l'estranger, ha reaccionat a l'arribada de Marta Rovira.
Sí, ho ha fet en un missatge a les xarxes socials. Ha escrit que amb el retorn dels exiliats perseguits per la gran farsa judicial que ha estat el cas Tsunami, s'acaba una injustícia i és una gran alegria en termes personals i també familiars. Carles Puigdemont ha dit també que encara són lluny de tenir les condicions que permetin fer una política amb normalitat.
Més reaccions de la seva banda, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha atribuït el retorn dels exiliats a Suïssa a l'èxit tant de la negociació com de l'amnistia. Per cert, que el portaveu dels comuns, David Cid, també ha participat en la rebuda que s'ha fet en aquests retornats. També des de la Moncloa, atenció, el govern espanyol destaca el paper que ha tingut per aconseguir el retorn de Marta Rovira. N'ha parat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
La normalización en Cataluña es imparable y hoy tenemos otra prueba de ello. Yo creo que en la Cataluña que estamos construyendo es una Cataluña en la que cabemos todos, donde se abre una nueva etapa, se ha abierto ya una nueva etapa de acuerdos entre diferentes, de entendimiento y de prosperidad.
Hasta el migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 13 minuts, més qüestions en política espanyola. Els governs d'Extremadura, País Valencià, Aragó, Múrcia i Castella i Lleó es reformulen després del trencament dels pactes que Vox tenia amb el Partit Popular. El primer a moure fitxa ha sigut el president valencià, Carlos Mazón, que va assajar els dos consellers de Vox de matinada. I aquest divendres anuncia la desaparició de la Conselleria de Cultura, fins ara en mans del partit d'ultradreta.
Sí, d'altra banda, Extremadura, l'únic conseller de Vox que hi havia al govern, continua el càrrec i avui ha comparegut, juntament amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, del PP, per anunciar que s'ha donat de baixa de Vox. El president de l'Aragó, d'altra banda, Jorge Azcón, ha lamentat la sortida dels dos consellers de Vox del seu govern i considera que aquest trencament és un error. A Múrcia també han dimitit tots els càrrecs executius. En canvi, a Castella i Lleó, un dels tres consellers també desobeix a Abascal i decideix quedar-se al govern. Un conseller de Vox, d'altra banda, de Castella i Lleó, es manté en el càrrec. Es tracta del conseller de Cultura i Esports, Gonzalo Santucho.
Doncs el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha sortit a valorar aquest desmantellament dels pactes amb Vox i ha enviat un missatge a la formació de Abascal de cara a futures enteses.
No vamos a renunciar ni a nuestros principios, ni a nuestros compromisos, ni, por supuesto, a la coherencia y a la palabra dada. Todos los españoles pueden tener claro que no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa. El Partido Popular, a nivel nacional y en cada comunidad, cumplirá siempre la ley, asumirá siempre responsabilidades como partido de Estado y partido de gobierno, y será siempre solidario con todo lo que pase en cualquier punto de nuestra nación.
Feijo, que d'altra banda també ha dit que creu que Vox ha descarrilat fent caure aquests pactes de govern i li demana que no entorpeixi ara la governabilitat a les comunitats autònomes que lidera el Partit Popular. Doncs precisament la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i Adolescència, la FEDAI, ha demanat responsabilitat i teixir una estratègia clara als governs i grups parlamentaris a l'hora d'abordar l'acolliment dels menors migrants que arriben a Espanya sols. L'entitat demana que no siguin una arma de batalla política.
La FEDAI creu que els debats dels darrers dies estan contribuint de manera irresponsable a l'estigmatització i deshumanització de tots aquests joves. En aquest sentit, sentit, ha advertit que acollir aquestes persones no és una qüestió de bona voluntat, sinó una obligació moral i un imperatiu humanitari. I ha demanat també preservar els seus drets. I també ha exigit que es deixin d'alimentar discursos d'odi que reflecteixen clars indicis de racisme i xenofòbia.
I encara un apunt polític més, el PSOE es manté com la primera força política amb intenció de vot del 32,9%. Ho recull l'últim baròmetre que ha publicat el CIS del mes de juliol, que s'ha donat a conèixer aquest migdia.
Els socialistes no només creixen 1,2 punts respecte a l'anterior sondeig, sinó que augmenten fins a gairebé 3 punts el seu avantatge respecte al Partit Popular, que perd 5 dècimes respecte al sondeig anterior. Per darrere seu, Vox es manté amb el 12,2% dels vots, una dècima més que el mes de juny, tot i la irrupció del partit de Luis Pérez, si acabó la fiesta, que se situa en el 2,7% d'intenció en vot. Qui baixa també és Sumar, que perd 2 punts respecte al mes anterior i Podem obtindria un 4% de les paperetes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra seria la sisena força a l'Estat amb l'1,7% dels vots. Això és una dècima menys que el baròmetre del juny. I Junts per Catalunya aniria just al darrere amb l'1,6% dels sufragis.
Estel migdia.
Canviem de qüestió. El Consorci de la Zona Franca ha firmat un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per cedir-li 15 solars. En aquests terrenys, repartits entre el barri de Sant Andreu i de la Marina del Prat Vermell, el govern de Jaume Collboni preveu construir-hi 1.900 habitatges per destinar-los a lloguer assequible. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els primers blocs s'aixecaran a partir del 2026 i estaran enllestits en un parell d'anys. El delegat del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha explicat que cediran els terrenys per 90 anys i que cobraran el cànon mínim a l'Ajuntament. Es tracta d'uns terrenys que la Zona Franca hauria pogut vendre per fer-hi pisos privats, però Navarro ha dit que no seria decent i que volien contribuir a millorar la ciutat.
No estem parlant d'una renúncia de construir habitatge lliure, sinó que estem parlant del compromís del Consorci de la Zona Franca amb el conjunt de la societat, en aquest cas la societat de Barcelona. Per tant, més que una renúncia, estem parlant d'una oportunitat.
Collboni ha assegurat que amb aquests pisos es duplicarà el parc d'habitatge públic que hi ha ara mateix a Barcelona. L'alcalde ha reivindicat que l'accés a l'habitatge és una de les prioritats del seu govern i que treballen per evitar que els ciutadans se sentin expulsats de la ciutat perquè no poden viure. I per això, Jaume Collboni ha reivindicat la gestió que faran d'aquests nous habitatges.
En principi serà promoció pública. Jo crec que el que és rellevant per la gent al final, per la gent jove especialment i per les famílies treballadores, és que han de saber que aquests habitatges seran majoritàriament de lloguer assequible i que seran de gestió pública en el sentit que ha estat el sector públic el que ho ha promocionat.
L'acord que s'ha presentat avui també preveu que l'Ajuntament compri 2 edificis que el Consorci de la Zona Franca té al 22 arroba per potenciar els espais d'innovació i creació. Es tracta del Creatic i el Mediatic, pels quals la ciutat pagarà 40 milions d'euros. A més, el Consorci i l'Ajuntament reformaran 3 edificis de l'Escocesa, l'antiga fàbrica ubicada al Poble Nou. Ara acull un espai de creació per artistes i un cop acabades les obres també hi haurà espai per empreses d'innovació relacionades amb l'alimentació.
Gràcies, Pau. Doncs encara en habitatge a Badalona, l'Ajuntament ha ordenat el desallotjament d'un bloc de 4 pisos per l'aparició d'una esquerda horitzontal de 12 metres que compromet l'estabilitat de l'edifici. A la finca, situada a l'avinguda Coll i Pujol número 97, hi viuen 9 persones que van haver de marxar ja a la nit.
Sí, el consistori ja els ha ofert un lloc on passar la nit, però tots ho han refusat perquè tenien alternatives particulars. Els afectats van poder recollir algunes pertinences just abans de marxar acompanyats, això sí, pels bombers, de manera preventiva. Ara l'edifici està precintat a l'espera que un tècnic determini quina reforma cal fer abans que puguin tornar tots aquests veïns. L'edifici afectat se situa a 5 carrers, poc més de 600 metres, dels blocs afectats per altres esquerdes al carrer Canigó, on el mes de febrer, recordem-ho, es va enfondrar un edifici causant 3 víctimes mortals.
Doncs parlant d'economia, a l'inici de la fabricació de l'Omoda 5, el cotxe elèctric de Xeri a la planta de la Zona Franca, començarà després de l'estiu, cap a finals d'any. L'automobilística xinesa ho ha confirmat aquest divendres, després d'una delegació de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hagi visitat el seu centre que la companyia té a Xangai.
En un comunicat, les dues administracions han assegurat que la trobada ha servit per conèixer sobre el terreny les tecnologies avançades que utilitza la multinacional xinesa alhora que han enfortit la col·laboració entre tots els actors. L'Omoda 5 serà el primer vehicle elèctric amb tecnologia xinesa que sortirà íntegrament d'una línia de producció europea i ho farà des d'Ebro Factory, l'antiga plaça planta de Nissan a Barcelona.
Mirem com tenia la butxaca, perquè després de mesos amb els preus dels aliments pels núvols, la frenada del cost dels aliments ha tornat a moderar la inflació aquest juny passat. A nivell espanyol, la taxa interanual per a la categoria d'alimentació i begudes alcohòliques va ser del 4,2%, són dues dècimes menys respecte al mes anterior. Es tracta de l'increment més baix des de fa 2 anys i mig.
L'índex de preus del consum, l'indicador que mesura el cost de la vida per les famílies, va augmentar el juny un 0,5% respecte al maig a Catalunya, mentre que al conjunt d'Espanya el repunt va ser del 0,4%, segons dades confirmades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Això representa un increment una mica superior al registrat en tots dos casos al mes de maig, que va ser del 0,3%.
Mentrestant, a l'aeroport del Prat no para de marcar rècords i ha sumat més de 26 milions de passatgers durant el primer semestre d'aquest any, registrant el seu màxim històric. Aquesta xifra suposa un increment de gairebé un 13% si es compara amb el mateix període de l'any passat.
Si es té en compte només al juny, quan comença la temporada d'estiu, l'aeroport barceloní ha registrat 5 milions de passatgers, és a dir, un 13% més que el mateix mes de l'any passat, però un 1 per sota el 2019, just abans de la pandèmia. D'aquests, 3,7 milions van viatjar en vols internacionals, mentre que poc més d'un milió ho van fer en vols nacionals.
Estel migdia.
Gairebé 2:21. El papa Francesc ha anomenat Josep Lluís Serrano Pentinat nou bisbe coadjutor de l'Urgell. Serrano és actualment i des del 2019 conseller d'anunciatura de la secció per assumptes generals de la Secretaria d'Estat. La figura del bisbe coadjutor està prevista per l'Església, per aquestes diòcesis en què es consideri necessari per a la seva singularitat, com és el cas del bisbat d'Urgell, que inclou Andorra, i amb la figura del bisbe titular, que també alhora és copríncep del País Pirinenc.
Es convertirà en el bisbe més jove d'Espanya, amb 47 anys. Va néixer el 19 de març del 1977 a Tivissa, la Ribera d'Ebre i diòcesi de Tortosa. Va rebre l'ordenació sacerdotal el 21 d'abril del 2002 a la Catedral de Santa Maria a Tortosa, i precisament l'arcabisbe Joan Enric Vives, actual bisbe d'Urgell, ha de presentar la renúncia el proper 24 de juliol en complir els 75 anys i d'acord amb el dret canònic. Amb aquesta nova situació, el nou coadjutor es convertirà directament en bisbe titular i copríncep d'Andorra en el moment en què el Sant Pare accepti la renúncia a Joan Enric Vives.
Més qüestions. A llei de l'Ajuntament es planteja aplicar més mesures de càstig als bars i restaurants amb terrasses que són reincidents en l'incompliment de l'ordenança municipal que regula l'ús de la via pública. Això després que la Guàrdia Urbana de Lleida hagi multatjar diversos cops amb sancions de fins a 1.500 euros alguns bars i restaurants que ocupen el carrer amb més taules i cadires de les que tenen autoritzades, i que veïns, sobretot els de la zona alta, s'hagin queixat de sorolls i problemes de mobilitat.
I una de les propostes plantejades pel govern municipal que lidera el socialista Fèlix Larrosa és que la Guàrdia Urbana pugui comissar taules i cadires.
Si per tercera vegada, amb dues sancions de caràcter previ perseveres amb l'incompliment, arribarà un camión de la Guàrdia Urbana, recuirà les cadires i se les emportarà aixecant l'acte administratiu. No?
I abans d'aplicar noves mesures punitives, es preveu sol·licitar la col·laboració de la Federació d'Hostaleria de Lleida per fer una campanya informativa per avisar o bé fer un toc d'atenció als establiments, sobretot els que incompleixen la normativa.
Doncs encara en plana local i comarcal, els veïns de Matadepera voten avui en consulta popular el futur del camp de golf municipal, si cal tancar-lo o cal mantenir-lo. L'Ajuntament i les entitats valoren fer-hi un parc pel seu poc ús, mentre que el club de golf vol externalitzar-ne la gestió. Es tracta d'un camp que costa 250.000 euros a l'any i només el fan servir una vintena de persones.
El casal de Cultura de Matadepera ha registrat llargues cues de veïns des de primera hora d'aquest divendres per votar en aquesta consulta a les 10. Just una hora després d'obrir, més d'un centenar de veïns ja havien dipositat la papereta a l'única taula de votació que s'ha habilitat. Des del mateix Ajuntament hi ha posicions contràries sobre el futur d'aquest camp de golf.
Jo crec que era fàcilment estalviable, perquè, com veiem aquí, doncs, hi ha una inversió, una despesa de diner públic.
Bueno, al consistori estem contentíssims de poder fer unes votacions totalment legals i, a més, molt democràtiques.
Ens preocupa molt perquè és una instal·lació esportiva que tenim i que per part de l'Ajuntament s'ha deixat que es n'és degradant, amb una idea clara de tancar-lo.
A la consulta hi poden participar fins les 9 d'aquest vespre tots els veïns del municipi majors de 16 anys i empadronats abans del mes de desembre del 23, al voltant d'unes 6.000 persones.
I encara dos apunts més abans dels esports. En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament d'un home al barri de Ciutat Vella de Barcelona.
Els fets van tenir lloc ahir a la nit, minuts abans de les 11. La víctima va desplaçar-se pel seu propi peu al metge, on professionals sanitaris van atendre-la i van alertar els Mossos, tal com marca el protocol. L'home presentava una ferida d'arma blanca a la cama i se'l va traslladar a l'hospital. capital del mar.
I per últim, nova tragèdia a les carreteres catalanes. Una motorista de 43 anys i veïna de Tarragona mort en un accident a la C14 a Salou després d'una topada amb un cotxe, la conductora de la qual anava drogada.
Sí, l'accident va passar ahir al vespre quan, per causes que s'investiguen, es va produir un encalç entre, com deies, un turisme i una motocicleta. La policia ja ha detingut la conductora del cotxe de 36 anys per homicidi imprudent i per conduir sota els efectes de les drogues. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida en sinistres de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 26 d'elles motoristes.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
A aquesta hora, 2:25, obrim els esports parlant del primer equip del Barça que torna a entrenar-se aquest matí sota les ordres de Hansi Flick a la ciutat esportiva Joan Gamper.
La plantilla farcida de baixes perquè molts jugadors encara estan amb les seves seleccions o bé de vacances. Han saltat al camp a 9:45 d'aquest matí. A diferència d'aquest dijous, avui el nou tècnic culer només ha programat una sessió matinal. Demà els jugadors ja tornen a entrenar-se matí i tarda.
Un entrenament el d'avui que té lloc l'endemà que s'hagi fet oficial que els jugadors Pau Cubarsí i Lamine Yamal ja tinguin fitxa del primer equip. El club ha resolt ja els tràmits necessaris.
Cubarsí va renovar fa unes setmanes fins al juny del 2027 amb una ampliació que inclou un compromís d'allargar el vincle amb el Barça fins del 2029, mentre que Lamine Yamal té contracte fins al 26, però existint també un pacte per unes altres 4 temporades, això fins al 2030. De fet, tots dos són els puntals sobre els quals es vol construir el Barça del futur.
I encara en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge de Donny van de Beek, que signa amb el club català fins al 2028.
El neerlandès assuma així les arribades de Ladislav Gracie, Abel Ruiz i Gabriel Miseu. El migcampista de 27 anys arriba provinent del Manchester United. L'internacional, com dèiem, signa pel Girona fins al 2028 i la xifra de l'operació se situaria entre 4 i 5 milions d'euros condicionats a les aparicions i rendiment del jugador.
Parlem també del que passa a l'Espanyol. Els pericos arrenquen ja la propera pretemporada el dilluns. Els de Manolo González es posaran fil a l'agulla i donaran el tret de sortida a una temporada clau, la del retorn a primera divisió.
4 amistosos marcaran la preparació de la primera plantilla que es veurà a les cares amb Girona, Osca, Toulouse i Heidenheim. El primer dels rivals serà el Girona de Michel, l'equip revelació de la temporada 2023-2024. El partit, el 27 de juliol a les 11 del matí, al camp d'entrenament de l'hotel Torre Mirona.
Mentrestant, l'equip femení continua reforçant-se. Natàlia Montillas, el 7è fitxatge de l'entitat blanquiblava.
La migcampista cordobesa arriba procedent del Betis femení i coneix bé la Lliga F, ja que ha estat també les dues últimes temporades. A més, en el seu darrer any ha jugat 24 partits, sent titular en 14 i donant 3 assistències, a banda de marcar un gol.
I un últim apunt de futbol, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat projectarà pantalla gegant de la Fira de Barcelona, la final de l'Eurocopa entre Espanya i Anglaterra, que juga aquest diumenge a les 9 de la nit.
I a més d'aquesta projecció, des d'una hora abans que comenci aquest partit, ja hi haurà servei de bar i un DJ amenitzant la prèvia d'aquest duel. El partit es projectarà, com deies, en una pantalla semitransparent situada al Hall Europa, a l'entrada sud del recinte de la Gran Via de Fira de Barcelona, l'Hospitalet, que compta amb 193 metres quadrats de superfície, amb unes dimensions de 20 metres de llarg i 11 metres d'alçada. Es tracta, de fet, de la pantalla LED permanent més gran d'un recinte firal a l'Europa.
I acabem parlant de tennis perquè Carlos Alcaraz busca aquí, aquest migdia d'aquí una estona. De fet, el bitllet per a la seva segona final consecutiva de Wimbledon. Primer haurà de superar el rus Danil Medvedev, número 5 del món.
Reedició de la semifinal de l'any passat, el murcià espera repetir resultat, ja que aleshores va imposar-se en 3 sets al tennista rus. Tot i això, espera que sigui un partit difícil per Alcaraz, ja que Medvedev ve de guanyar el número 1 del món, Jannik Sinner, i a més ja sap que és eliminar el jugador espanyol a una semifinal del Gran Slam. Ho va fer el setembre passat a l'obert dels Estats Units. El partit començarà a 2:45. D'aquí pocs minuts, l'altra semifinal la disputaran el número 2 del món, Novak Djokovic, i el número 25, Lorenzo Musset. I en cas que Alcaraz i Djokovic guanyin avui, es repetiria la final de l'edició passada.
Estel Migdia.
I obrim l'aparador cultural als cinemes, on, com cada divendres és dia d'estrenes, avui arriba Fly Me to the Moon.
NASA necesita un especialista en marketing y tú eres la mejor.
Film dirigit per Greg Berlanti amb Scarlett Johansson i Carrington com a protagonistes.
Comèdia romàntica que s'ambienta en l'històric allunyatge de l'Apollo 11 l'any 1969 amb l'encàrrec de millorar la imatge pública de la NASA. L'atenció apareix quan un prodigi del màrqueting complica la tasca ja impossible del director d'aquell llançament del coet.
L'altra estrena internacional és el drama Big Bike Riders, la llei de l'asfalto.
Estoy pensando en montar un club de moteros.
Una pel·lícula del director Jeff Nichols.
Ambientat als anys 60, el film segueix l'evolució d'un club de motos, els vàndals, al llarg d'una dècada. El club passa de ser un lloc de reunió per forasters locals a convertir-se en una banda macabra. El repartiment compta amb Jodie Comer, Austin Butler i Tom Hardy. La història es basa en el llibre de Danny Lyon. Tornem d'aquella platja amb els cabells humits
i amb sal. I així sona la nova cançó de Pau i Balbé, Porta per nom, ens hem guanyat l'estiu, i és el primer avançament del seu proper disc, un disc que publicarà la tardor, com ell mateix va anunciar aquesta setmana en el concert especial que va fer al Teatre Grec. Nosaltres amb això acabem programa i acabem setmana. Tornem dilluns a les dues. Fins aleshores, bona tarda i bon cap de setmana. Que vagi bé.